moralitat, doncs va semblar correcte explicar-ho.
Bueno, els veïns, ja dic, molt disgustats, ho has explicat a TV3. Home, una cosa que pots explicar al teu poble, home, tenim una pedra prehistòrica i tal, doncs ara resulta que se'ls ha desmuntat el mite.
Penses, mira, això ho va fer una gent fa, no sé, 1000 anys, no? I a cara et diguin que és un senyor que ho ha fet fa 30, doncs, sap greu.
No serà el mateix, clar. Ja no tindrem la il·lusió aquesta per dir alguna cosa, no? De que realment era prehistòric.
Has desmuntat la il·lusió d'un poble, Francesc.
I tant. Bueno, podem dir que no és prehistòrica, però sí que és posthistòrica. Com diu el meu germà Andreu, posthistòrica.
Bueno, no sé ben bé què vol dir.
Què vols dir, posthistòrica?
Que fa tres pre i aquesta és post.
Ah, va, després, després de la història. Després de la història ha vingut això.
Quantes hores vas trigar per fer això?
Vaig trigar, jo diria que al voltant de 3 caps de setmana.
Ah, home, hi ha feina.
Hi ha feina, sí, ja està bé, que és que bé que es conservi. La peça es va arribar...
Era una pedra realment dura.
No, bona feina, imagina't si ha sigut bona feina, n'estem parlant aquí. La peça, fixeu-vos, es va arribar a inventariar els mapes de patrimoni de la Diputació de Barcelona i ara escoltarem la Maria de l'Agua Cortés, tècnica de patrimoni de la Diputació, a veure què en diu.
No posa cap cronologia, simplement fa una descripció d'un element, diu que la decoració pot semblar aquestes decoracions del megalitisme atlàntic. Ara ja sabem que va haver-hi un senyor, doncs, que es va dedicar a esculpir pedres que estan per la muntanya.
Jo crec que han picat l'ham. Tu quan sents això, què et passa pel cap? Que una persona en 3 caps de setmana... Home, clar.
En principi una mica de vertigen, però també satisfacció d'haver creat un icono amb una muntanya tan emblemàtica com aquesta, que sigui lloc de peregrinació per la gent que vol anar-la a veure. I a més que tenen el neolític viu per fer-li preguntes, o entrevistar-lo, o fer-lo anar a una escola explicant als nens què significa tot això.
Ets un home del neolític.
T'agradaria quedar com a representant, no? Potser estaria bé, no? És l'únic que queda.
Segurament, sí, home. 9.057 anys són molts anys.
Escolta, tu creus que hi ha possibilitat que estiguem venerant obres que potser les ha pintat algú, les ha esculpit algú fa 10 anys, o què, o no?
Podria donar-se el cas, però jo vaig veure per internet un diagnòstic d'un estudi alemany que deia que eren petroglifs actuals, que no eren antics, sinó que eren actuals. No sé, potser els alemanys tenen més vista per això, no?
Els alemanys sí que van tocar una miqueta més. Jo et deia això, que clar, el que sap greu a mi particularment d'aquesta història és que clar, l'Institut de Santa Coloma de Cerveró té com a logotip la teva pedra, és a dir, si tu vas l'entrada de l'institut, ells s'ho han agafat com una cosa prehistòrica, i allà hi ha la pedra. No sé si potser això és el que et sap més greu i no sé si ho haurien de canviar o no.
Jo penso que no, perquè la història ha sigut tan rocambolesca i tan interessant que inspirarà els nens que estudiïn més encara.
Exacte.
Bueno, i que contrasti...
Estudiïn més per convertir-se en grans arqueòlegs i puguin diagnosticar pedres com la meva sense cap problema.
Molt bé.
Francesc, gràcies per atendre'ns. No sé si felicitar-te o com ho vius, això?
Bueno, la veritat és que no estic acostumat a tot aquest enrenou, però bueno.
Bueno, en què treballes ara?
Ara mateix estic preparant una obra d'art, un mural per al BESART, aquesta exposició a l'aire lliure de murals. Mm. També estic preparant una exposició de quadros, que la faré quan pugui, si pot ser la Fundació Miró, si em deixen. I bueno, vaig fent moltes coses a la vegada, és a dir, no sóc una persona d'una sola cosa, sinó toco moltes matèries a la mateixa vegada.
Però podem afirmar que no tens altres pedres repartides per Catalunya, que estiguin catalogades o mal catalogades?
N'hi ha més, però es pot fer un seguiment, sí.
Ah, a veure un moment. N'hi ha més?
En tinc a Camp de Bànol, que ja he contactat amb els de Camp de Bànol, i també en tinc a Mollà.
Però ja has contactat per dir-los que no són prehistòriques?
Bueno, un noi de Camp de Bànol que les coneix ha contactat amb mi, li vaig dir que efectivament eren meves, i cosa curiosa, un senyor molt gran del poble diu que això ja feia anys que ell ja ho coneixia, abans de que jo nasqués.
Fixa't.
El qual em sembla molt exòtic, també.
Francesc, fins una altra, moltíssimes gràcies.
Val, a vosaltres.
Que vagi bé, adeu-siau.
Fins aviat, adeu-adeu.
Adeu-adeu. Francesc Ponsola, que ha regirat una mica...
Ara et genera el dubte de quantes coses, a lo millor estem aquí...
Clar. Venerant.
Allò d'Altamira, que no ho haguéssim fet fa 4 dies.
3 caps de setmana, un martell i un piulet.
Podria venir aquí a la ràdio a fer unes inscripcions a aquesta taula.
Oi tant.
Dos minuts, 20 segons i tornem. Fins ara.
RAC 1.
En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu. Perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda, rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
El guanyador d'un Premi Max, Pere Arquilloé, torna al Teatre Romea amb el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. Un monòleg excepcional a 7 veus sobre un petit poble, els seus habitants i els seus secrets. Escrit per Josep Maria Miró i dirigit per Xavier Albertí, guanyador de 2 Premis de la Crítica. No t'ho deixis perdre. A partir del 6 de setembre, al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Lola, el musical, arriba a Barcelona. Música en directe i 30 artistes en escena reten homenatge a la vida artística de la gran Lola. Un musical ple d'emocions i records que no et pots perdre. 4 úniques setmanes fins al 24 de setembre. Lola, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
RAC 1.
La banda sonora de cada matí.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. El programa més escoltat de la ràdio a Catalunya.
La ràdio, sempre la ràdio, i visca la ràdio.
RAC 1, tots som 1.
RAC 1.
A 5 de la tarda, 7 minuts, saludem a la Judit Vila. Judit, bona tarda.
Bona tarda.
La Marina Garrido amb els esports. Marina, bona tarda.
Bona tarda.
Els partits independentistes que acompanyaran Carles Puigdemont en la conferència que farà demà, recordem-ho, per parlar de la investidura als vols de les 11 del matí.
Sí, Esquerra i la CUP hi enviaran diferents membres per escoltar la proposta que farà l'expresident i seran els republicans Teresa Jordà i Francesc Marc Álvaro i també el cupaire Carla Riera. Tots ells escoltaran les condicions que Carles Puigdemont posarà damunt la taula per negociar la investidura de Pedro Sánchez. Serà en una conferència, com deies, Toni, a partir de les 11 del matí a Brussel·les, això després que avui l'expresident s'hagi reunit amb Yolanda Díaz al Parlament Europeu. Tots dos s'han compromès a buscar solucions democràtiques per desbloquejar el conflicte. En un comunicat conjunt expliquen que la trobada els ha permès normalitzar les relacions i deixar clar que els problemes polítics s'han de resoldre des de la política. Més coses. Igualtat proposa un acompanyament institucional a les víctimes de la violència masclista que hagin de recollir els seus estris personals. Això després que aquest cap de setmana dues dones hagin mort assassinades precisament en aquestes circumstàncies. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere ha confirmat els dos crims ja com a feminicidis. La delegada del govern espanyol, Victòria Rosell, ha dit que és important que tota la societat s'impliqui per detectar aquests casos.
El mensaje a la sociedad de que todos y todos podemos salvar vidas si alertamos de la violencia de género que ocurre en nuestro alrededor, es en ámbitos que conocemos, que todas las personas puedan llamar al 016 aunque no sean la víctima.
Precisament avui Igualtat s'ha reunit en un comitè de crisi per avaluar els últims casos. Amb aquestes dues víctimes ja són 42 les dones que han mort assassinades per les seves parelles o exparelles aquest any. Només entre el juliol i l'agost hi ha hagut 18 feminicidis. L'EMET dona per acabat el pas del temporal d'Anna per l'Estat. Ho ha confirmat el portaveu de l'Agència Espanyola de Meteorologia, José Luis Camacho, que també ha deixat clar que ells no es van equivocar amb el pronòstic i manté que van encertar perquè el risc era clarament elevat a Madrid. N'ha parlat en una entrevista a Onda Cero després de les crítiques perquè les previsions diuen no van ser prou encertades pel que fa a les zones concretes on hi havia d'haver aquests efectes del temporal.
No podemos saber si iban a caer sobre Madrid exactamente sobre la sierra o sobre el oeste o el oeste, pero en principio, en base a los modelos que había, pues una situación de riesgo.
Dues persones han mort pels efectes dels aiguats i ara mateix es continua buscant també dues persones més que estan desaparegudes. I ara els esports.
I la selecció espanyola comença avui la primera concentració després del cas Rubiales. Luis de la Fuente ha convocat a tres jugadors del Barça, Balde, Gavi i Lamine Yamal, a més dels catalans David Raya i Dani Olmo. Yamal podria convertir-se en el jugador més jove a debutar amb la Roja. Aquest migdia el president interí, Pedro Rocha, ha visitat els jugadors a les Roces i els ha mostrat suport per afrontar els dos partits d'aquesta aturada, contra Georgia divendres i davant Xipre dimarts vinent. Tot plegat el dia que l'Espanyol ha presentat els dos últims reforços del mercat d'estiu, el davanter Lucien Keita Valdé i el lateral brasiler Ramon Ramos. El director esportiu del club blanc i blau, Fran Garagarza, ha dit que continuen treballant en el mercat però que estan satisfets amb la capacitat de la plantilla que han confeccionat. Més enllà del futbol, aquest vespre a quarts de vuit, Carlos Alcaraz s'enfrontarà a l'italià Matteo Arnaldi per un bitllet pels quarts de final del US Open. Novak Djokovic s'hi ha classificat aquesta passada matinada després d'imposar-se al croat Borna Golyo.
I acabem amb el temps. Més enllà del vent moderat que ha de continuar bufant en molts sectors de les comarques de Lleida i Tarragona i del sud de les de Barcelona, la tarda ha de continuar tranquil·la. No s'esperen precipitacions i tampoc de cara a demà. El vent al final del dia anirà clarament a la baixa i aquest dimarts ja no el notarem amb la força d'avui enlloc. En afluixar el vent de nit baixaran les temperatures en aquelles zones on la matinada passada ha sigut excepcionalment càlida. De dia seran molt semblants a les d'avui, però recularan lleugerament a la costa i al prelitoral del centre i al sud del país.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som 1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 12 minuts. Ha estat una de les pel·lícules d'aquest estiu. Una és Barbie, de la qual poc podrem aprofundir, tot i que si cal ja ho farem. Però la segona pel·lícula, i la segona que no ha deixat indiferent i que encara s'està projectant, tot i que és, ja, com dèiem fa un moment, a micro tancat, un rècord amb una gran pantalla, és Oppenheimer. La pel·lícula de Christopher Nolan, que ha estat un dels grans èxits cinematogràfics d'aquest estiu. El film ens ha permès conèixer la vida del pare de la bomba atòmica, Robert Oppenheimer, que va dirigir el projecte Manhattan i es va convertir en el científic més famós del món quan va acabar la Segona Guerra Mundial.
La teoria solo llega hasta un punto.
Després del bombardeig d'Hiroshima i Nagasaki, Oppenheimer va començar a expressar dubtes morals sobre el que havia fet i va acabar sent jutjat i desacreditat per les seves idees polítiques. Per parlar de no només la vessant científica, sinó també la vessant política d'Oppenheimer, avui en volem parlar durant els propers minuts amb l'Àngel Casals, que és catedràtic del Departament d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona. Professor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ben retrobat. I amb el Miquel Sureda, físic i doctor en enginyeria aeroespacial. Miquel Sureda, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvinguts els dos. Bé, per situar els oients, pels que no hagin vist el film o hagin sentit molt poques coses d'Oppenheimer, fins i tot no hagin sàpiguen a dia d'avui encara qui és, qui va ser Robert Oppenheimer? I per què el van escollir, que seria la segona qüestió, per què el van escollir a ell i no a un altre científic per dirigir aquest projecte Manhattan, que és el que desembocaria en el que va ser el desenvolupament de la bomba atòmica? A veure, qui és Oppenheimer? Qui va ser Oppenheimer?
Bueno, Oppenheimer és un físic, és jueu, neix als Estats Units, concretament a Nova York, a principis del segle XX, i en realitat, si mirem així una mica per sobre la seva figura, té els principals elements per no ser escollit com a líder, diguem, d'aquest projecte Manhattan, bàsicament perquè era un molt bon científic teòric, però era molt patós en el laboratori, era una persona que a la part experimental li costava molt, i al final fer una bomba atòmica era desenvolupar un munt d'instrumental i fer alguna cosa amb les mans experimental. Segon, simpatitzava amb el comunisme, és una cosa que després al llarg de la pel·li li passa factura, però en el seu moment, quan el trien, ja se sap. I a més, mai havia liderat grans projectes, per tant, així de primeres dius, ostres...
No era el perfil ideal.
Però, tot i això, realment, el general que s'encarrega, el que és el líder real, diguem, d'aquest projecte, que es diu Leslie Groves, decideix triar-lo bàsicament per una sèrie de raons que potser són una mica més de fila prim. Bàsicament, primer de tot, ell era americà, i això és important, perquè en aquell moment hi havia una gran revolució, que era la física quàntica, que és el que hi ha darrere de tot el descobriment de la fissió, que és al final el que hi ha al fons de la bomba, i això és una cosa que s'està liderant a Europa. De manera que als Estats Units això no hi havia moltíssimes persones que fossin grans experts. Hi havia als Estats Units persones expertes, però no americanes, gent que havia fugit d'Alemanya o que havia anat a treballar allà. Això és important. També, per aprendre això, ell va anar a Europa i allà va conèixer les grans personalitats, diguem, de tot aquest desenvolupament. Per tant, quan en aquest projecte Manhattan s'ha de reunir a les ments més brillants, ell potser no era una de les ments més brillants, però coneixia moltes d'elles. I una cosa molt important, tenia molta làbia. El paio sabia explicar molt bé conceptes complicats de manera senzilla i sabia convèncer la gent. Això es veu molt bé a la pel·lícula. No sé si en recordeu, quan comença a fer una classe i com que ningú el coneix, només té un alumne, i a mesura que va passant, no, el semestre, comença a venir gent perquè el tio explica superbé, no? I al final, doncs, necessitaven això. No necessitaven un gran científic, necessitaven el que ara en diem un project manager, algú que fos capaç de liderar un conjunt de ments molt brillants i fer que totes treballessin, diguem, com un engranatge. I, per tant, en aquest sentit sí que era un molt bon perfil.
Hem parlat d'Oppenheimer, perquè el trien amb ell, això per una banda. Després, hem parlat d'aquest militar, sí, que Marta Cailà em deia que és també per fer una altra pel·lícula en paral·lel, perquè no només el tria amb ell i desenvolupen
el
projecte Manhattan, sinó que també va ser, entre d'altres, el que va
posar
crear
al Pentàgon. Això explica la pel·lícula d'aquest general.
Vull dir que és un general que també es podria fer una pel·lícula alternativa. Tot això, al Japó encara no s'ha estrenat aquesta pel·li, perquè suposo que es pot interpretar de moltes maneres. Veurem si tard o d'hora, suposo que sí, s'acabarà veient, i a veure quina repercussió en té. Oppenheimer va ser un bon o un mal científic, tenint en compte tot el mal que va fer el seu descobriment? Àngel.
Uf, és que això és molt difícil de dir, eh? En primer lloc, jo crec que hi ha un aspecte que cal ressenyar i que la pel·lícula és molt clar, que és que els grans descobriments científics no són mai obres d'un individu. Aquí, diguem-ho així, el camí que du a la bomba atòmica, pràcticament a la pel·lícula, és data amb Einstein, la teoria de la relativitat, encara podríem anar més enrere, a Marie Curie, i són tot un seguit de treballs diversos, d'investigacions diverses, que es fan a diversos llocs a la vegada, Dinamarca, Alemanya, Gran Bretanya, molt més que els Estats Units. Després ja parlarem de allò com arriba el coneixement teòric del que ha de ser la bomba als Estats Units, que arriba via Gran Bretanya i Canadà, no pas als Estats Units directament. I per tant, clar, Oppenheimer no és que sigui ni un bon ni un mal científic, és a dir, Oppenheimer és la persona que, com molt bé s'acaba de dir, té la capacitat de coordinar un esforç internacional dedicat a un objectiu. I aquest objectiu no, en principi, i és que això jo crec que cal que ho expliquem bé, perquè si no es perd una mica la complexitat de tot plegat. L'objectiu no és tant fer una bomba atòmica com tenir una arma abans de que la tinguin els altres. I, per tant, dissuadir d'aquesta manera del seu ús.
Però aquest plantejament de qui és? Dels nord-americans?
No, aquest plantejament el fan en primera instància un seguit de científics alemanys, jueus, que fugen del règim nazi, que arriben a Anglaterra i que l'any 41, quan ja ha començat la Segona Guerra Mundial, li plantegen al govern britànic això. Escolti, hi ha la possibilitat, des de l'any 38, s'està treballant a Alemanya en el desenvolupament d'una bomba allò nuclear. Per tant, nosaltres hem de córrer més. I aquests científics alemanys convencen el govern anglès de que comenci l'elaboració de tot el marc teòric del que ha de ser la construcció de la bomba. Un any després, el 42, s'engega el projecte Manhattan a Estats Units. I el 43, els britànics lliuren als americans tota la informació, és a dir, tot el treball teòric que ja havien fet, que això es veu a la pel·lícula, quan arriben allà a l'Amo Gordo, doncs allò un seguit d'anglesos, mm-hmm. bueno, que són alemanys que han estat a Anglaterra fins a aquell moment, no? Per tant, no és Oppenheimer, és que allà és un conjunt... El propi Einstein va signar un primer manifest a favor de la construcció de la bomba, el que passa és que de seguida es va donar compte de les conseqüències.
Sí, perquè Einstein que residia als Estats Units, és a dir, també se'n desmarca durant la pel·lícula, dona la sensació que amb ell no vol implicar-se, no sé quin paper va tenir Einstein, que té una relació, almenys queda establida, a la pel·lícula amb Oppenheimer, que almenys es coneixien.
Bueno, la pel·lícula el que venen a dir d'alguna manera és que tampoc el consideren com un bon candidat, perquè bueno, per una sèrie de raons. Einstein era un declarat pacifista, en aquest sentit, doncs segurament hagués tingut bastants problemes morals, i a més Einstein era una persona que tenia aquesta fama de ser, no, doncs una mica, bueno, una mica un savi despistat, no? I ficar-lo dintre d'un programa tan exhaustiu com el projecte Manhattan hagués sigut complicat. Jo crec que respecte a la pregunta que feies, jo empatitzo bastant amb Oppenheimer en el sentit quan preguntes si va ser un bon científic o si el que va fer estava bé o malament. Jo em considero una persona pacifista, però entenc que la pressió de hem de fer una bomba abans de que Hitler l'aconsegueixi fer, perquè què pot arribar a fer una persona com... No?
La pregunta és fins a quin punt Hitler, perquè durant la pel·lícula i en el llibre, que també ha aparegut, que està, és a dir, la pel·lícula està basada en un llibre, en un estudi, en una investigació que han fet al voltant de la vida i obra d'Oppenheimer, el plantejament és que Hitler portava 2 anys d'investigació avançada respecte als europeus i evidentment als nord-americans, que portava 2 anys d'avantatge amb l'elaboració de la bomba. Aquest va ser el motor, com deia fa un moment el professor Casals, d'intentar tenir la bomba abans que ell, per en un principi dissuadir-lo. Després explicarem com és que al final s'acaba llançant la bomba, i a més a dos punts del Japó.
Jo crec que és el motor. El que passa és que allà de darrere fons hi ha una guerra freda que comença, diguem, a treure el cap, també, no? En tot moment hi ha aquesta tensió entre Oppenheimer dient clarament estem fent-ho per lluitar contra els nazis, i inclús es suggereix que es pugui compartir informació amb els
russos,
perquè són aliats.
Exacte.
I està claríssim que des dels comandaments militars i des del govern dels Estats Units ja veuen clar que la Unió Soviètica en el futur acabarà sent un rival, i per tant hi ha aquesta tensió, no? Clarament, el que es veu amb la pel·lícula i el que després quan llegeixes una mica veus és que es va sobrevalorar, no sé si de veritat o es va fer veure que sobrevalorava la carrera, diguem, que estaven fent els nazis per la bomba atòmica. O sigui, realment ells estaven molt lluny, i de fet hi ha una anècdota molt xula, que és que quan cau Berlín, i molts d'aquests científics que estaven treballant en desenvolupar la bomba atòmica nazi, que el programa s'havia acabat ja el 1942, per tant, més o menys quan comença el programa Manhattan, el projecte Manhattan, a l'Alemanya nazi decideixen que no continuen desenvolupant la bomba atòmica perquè ho veuen molt llunyà en el temps, i quan tenen una sèrie de científics que estaven involucrats en això empresonats i els estaven gravant perquè volien veure si podien aconseguir informació sobre els projectes científics que tenien, quan els informen de la bomba d'Hiroshima, ells no s'ho creuen, es pensen que els estan dient una mentida, o que els Estats Units estan fent veure que han tirat una bomba, i entre ells parlen dient, és impossible, perquè nosaltres que estàvem desenvolupant això, teníem una previsió temporal de 10 o 20 anys. O sigui, ells pensaven que encara estaven a 10 o 20 anys d'aconseguir. Per què els Estats Units ho va fer en 3? Per recursos. Bàsicament perquè va posar una quantitat de diners, una quantitat de ments brillants i una quantitat il·limitada de recursos, i aleshores el que s'hagués fet en 20 anys es va fer en 3.
Creieu que hi ha un paral·lelisme ara que, per exemple, estem parlant de la intel·ligència artificial, que s'estan fent recollida de signatures, manifestos en contra o que s'aturi la intel·ligència artificial, podríem, perquè això també surt a la pel·lícula i en el llibre, d'aquests manifestos que van fer molts científics, que s'aturés aquesta cursa de la bomba atòmica. Podem buscar paral·lelismes o no té res a veure?
A mi em costa trobar el paral·lelisme.
Clar, però aquí hi havia uns científics que deien alerta, perquè si aconseguim la bomba atòmica entrem en una nova etapa i en una nova era, que és on estem.
Sí, sí, però clar, però estàvem parlant del desenvolupament d'una arma. Clar, ja. En aquest moment ningú vaja, no conec ningú que estigui dient que la intel·ligència artificial...
Bueno, també pot ser utilitzada com un arma.
Per suposat, és a dir, qualsevol... Alfred Nobel va inventar la dinamita, allò, i no pensava pas que allò fos un arma, eh? Per tant, al final... Però jo crec que no són situacions similars, entre altres coses, perquè hi ha dos aspectes que jo crec que cal matisar. És a dir, pensem que estem en una època entre els anys 20 i els anys 40, és a dir, si volem, des del final de la Primera Guerra Mundial fins al final de la Segona, o encara més enllà, en la qual passen moltes coses. Una de les coses que passen és que hi ha la Revolució Soviètica. En els anys 20, els científics europeus, en els anys 20, en els anys 30, en els anys 40, encara en els anys 50, més que els científics, els intel·lectuals, encara estaven discutint sobre quina era la millor alternativa de futur, si capitalisme o socialisme. És a dir, nosaltres tenim ara la idea dels Estats Units de la Guerra Freda, de la cacera de bruixes, etc.
Exacte, que ja en parlarem.
Però en els Estats Units dels anys 30, en els Estats Units de la New Deal, de Roosevelt, una de les coses que es plantejava si la New Deal era una forma pacífica d'avançar cap al socialisme. És a dir, ser d'esquerres als Estats Units als anys 30 no és el mateix que ser d'esquerres als Estats Units als anys 40. I aquí juga un paper molt important l'exèrcit. Perquè els primers que marquen que l'enemic del futur són els soviètics no són els polítics, són els militars. Per exemple, el general Patton, ell, quan arriben a Alemanya, diu, i a la que em donguin l'ordre, avancem cap a Berlín. I comencem la guerra ja directament amb els soviètics, abans de que ells puguin fer alguna cosa. Per tant, hi havia, és a dir, per part de l'exèrcit, una consciència molt clara de qui havia de ser l'enemic un cop fossin derrotats els nazis. No? I per tant, això fa que la figura d'Oppenheimer, en aquest sentit, en els anys 30, no és tan incòmoda com ho serà després.
Sí, perquè després això dona un gir que comentarem.
Pensem una mica en els intel·lectuals.
Perquè és l'heroi d'un país que després acaba sent com un antiheroi, no?
Exacte,
com un home, allò que se'n diu...
Però la pel·lícula... Clar.
Un comunista, clar, no?
Però
l'antipàtria.
Però la pel·lícula es deixa clar que va ajudar els republicans espanyols.
Ah, exacte.
Cal explicar que Oppenheimer ve d'una família de molts diners, que va ajudar els republicans espanyols com els va ajudar Hemingway o com va ajudar tot un altre seguit d'intel·lectuals europeus, estrelles de cinema, etc. Vull dir, l'Amèrica dels anys 30 no és l'Amèrica després. I llavors, jo crec que això es veu bé a la pel·lícula.
Sí, sí.
I després hi ha un altre aspecte important sobre el tema de la ciència que feien servir els nazis, el projecte dels nazis, perquè, clar, hi ha un aspecte curiós. La persona a la que els alemanys li donen la direcció del projecte de la bomba, que és el Werner Heisenberg, és un científic alemany que surt a la pel·lícula, que saluda a Oppenheimer.
Sí, que té...
Aquest senyor va tenir molts problemes perquè ell, que no era jueu, defensava la teoria de la relativitat d'Einstein. I va ser investigat per la CSS, que van arribar a la conclusió de, bueno, és un bon alemany, però amb idees equivocades. I, per tant, un dels problemes que tenien els alemanys per desenvolupar la teoria sobre la bomba atòmica és que no podien fer servir el que ells en deien ciència jueva.
Que és un hàndicap.
Clar, que era un hàndicap, però per això posen a Heisenberg, perquè Heisenberg és dels pocs que coneix bé les teories d'Einstein. Per tant, són aquelles coses que...
Ara, a mi m'ha cridat l'atenció el que ha comentat abans Miquel Sureda, que diu que el 42, que és l'any en què es crea el projecte Manhattan, si no ho he entès malament, tu has dit que és el mateix any en què els alemanys diuen... Ja no deixem de banda la investigació de la bomba atòmica, l'abandonen.
Més aviat el que fan és derivar-ho cap a una investigació més civil. Al final, quan es descobreix, diguem, el fenomen físic que hi ha darrere d'aquesta bomba, és una cosa que es diu la fissió nuclear, no? Que és bàsicament trencar nuclis molt pesats i que això allibera energia. I això, de seguida, quan es descobreix, que es descobreix al voltant del 38 o així...
Sí.
se n'adonen els científics de que si això es pot portar amb una reacció en cadena, doncs té diverses aplicacions. Una és la bomba, però una altra és un reactor que generi energia, que de fet els reactors nuclears que tenim ara mateix aquí a Catalunya funcionen així. Aleshores, evidentment, primer es comença amb la vessant militar, al final sempre la recerca avança molt més ràpid quan hi ha diners que venen de l'àmbit militar, però per moltes raons, entre les que comentàvem ara, per exemple, de que era una ciència, diguem, que estava mal vista a Alemanya i, per tant, Hitler no hi creia molt des d'un punt de vista quasi ideològic, no?, perquè venia de totes aquestes ments jueves. També perquè molts d'aquests científics van marxar del país, van haver d'emigrar, van haver d'escapar, també perquè tenien pocs recursos. Al final no es pot fer servir els elements que es fan servir per aquestes bombes són urani i plutoni, però l'urani s'ha d'enriquir, o sigui, s'ha de
separar. No, i a la pel·lícula es veu que isòtops, es costa molt d'aconseguir tot això.
Pues als Estats Units els costava molt tenint els recursos, diguem, a nivell planetari, mentre que Alemanya tenien el que tenien allà. Per tant, tota aquesta sèrie de factors va fer que al voltant del 42 van veure que això no ho podien fer en un any, ni en dos, ni en cinc anys vista, aquesta bomba.
Però aleshores per tant, els del projecte Manhattan estaven enganyats, perquè a la pel·lícula tu et creus, o sigui, quan parla Oppenheimer i justifica, no pot ser que els nazis ho desenvolupin, és la seva, o sigui, la seva motivació és els nazis no se'ns poden avançar, i els nazis no se'ls estaven avançant.
Els nazis es van no se'ns estaven avançant. Bueno, aquí hi ha diverses coses. Per un costat hi havia secretisme, en aquestes coses no era fàcil. També és veritat que hi havia molts espies en aquests moments i, per tant, es veu clarament en la pel·lícula també com al final tenen un espia.
Que a dins el projecte de Manhattan també n'hi ha un.
Exacte. En aquest cas és soviètic per això, però, però el que és interessant d'això és, ara aquí no tinc cap certesa, però fins a quin punt ja et va bé si tu vols que els científics més brillants del món entrin en el projecte Manhattan, ja et va bé acollonir-los i dir-los Hitler quasi lo tiene, eh? No diga el mateix que el programa Apollo. El programa Apollo, quan els Estats Units arriben a la Lluna i hi ha aquesta carrera espacial, en realitat la Unió Soviètica mai va estar ni una mica a prop d'arribar a la Lluna. Però tot i això era, diguem, la llebre que perseguien per justificar aquesta inversió tan gran.
Abans parlàvem del projecte Manhattan. Oppenheimer és qui proposa, ara ens ho acabeu de concretar, crear un laboratori secret a Los Alamos, a Nou Mèxic, per desenvolupar aquesta bomba atòmica. Allà hi van treballar durant 3 anys 4.000 persones i es van invertir, allò que dèiem, més de 2.000 milions de dòlars. El 16 de juliol de 1945, a les 5 hores 29 minuts, es va fer la primera prova nuclear batejada amb el nom de Trinity, aquí a Los Alamos, a Nou Mèxic. Explica'ns una mica, professor, com funciona aquesta bomba nuclear? O sigui, una bomba nuclear, què és el que es produeix? Com s'arriba a una bomba nuclear?
Bueno, de fet, n'hi ha de diversos tipus. En la pròpia pel·lícula surten diversos tipus, perquè després surt la d'hidrogen, però la clàssica, diguem, que es desenvolupa, la Trinity, la que es fa servir per Hiroshima i Nagasaki, com he dit, es basa en aquest principi, que és la fissió nuclear, que és bàsicament... És fàcil de veure. Imaginem-nos un nucli, tots ens recordem com és un àtom, no?
Sí.
Un nucli que
sí.
Té moltes boletes i a sobre hi ha electrons que donen voltes. Ens oblidem dels electrons, ens quedem només amb el nucli, amb aquestes boletes. Quan els àtoms són molt pesats, que vol dir que tenen moltes d'aquestes boletes, es va descobrir al voltant d'això, al voltant del 38, i de casualitat, a més, que si això ho disparaves, si tu disparaves un àtom, evidentment no amb una bala, perquè l'àtom és molt petit, ho disparaves amb un neutró, que és una partícula elemental que és neutra i, per tant, pot entrar dintre de l'àtom, aquest neutró, quan xocava contra l'àtom, el que feia és trencar-lo i dividir-lo en dos àtoms més petits i, curiosament, a més d'aquests dos àtoms més petits, sortia energia. Això ve de la famosa equació que tothom coneix de E és igual a MC quadrado. Us sona aquesta equació?
Sí,
sí, que tothom
sona,
la coneix i ningú l'acaba d'entendre gaire, però bàsicament...
Bueno, per això ho portem a vostè.
Bueno, això ara no ho explicarem perquè ens aniríem. Si un dia voleu que parlem d'Einstein
no,
i de relativitat...
Doncs, sembla perfecte.
Però, aleshores, la idea és aquesta, no? Tu tens un àtom molt pesat, com urani i plutoni, el dispares amb un neutró, aquest neutró el que fa és trencar aquest àtom en dos àtoms més petits, però, a més, d'aquests dos àtoms surt energia.
Escalfor, vol dir? Escalfor?
Bueno, és energia que es pot,
foc,
es pot convertir, per exemple, per calentar aigua, si vols fer un reactor. Què passa? Aquesta energia no és suficient per fer una bomba que arrasi una ciutat. Però resulta que, a més d'aquests dos àtoms més petits i energia, també surten nous neutrons, que són els projectils que has fet servir per disparar. De manera que si allà no només hi ha un únic àtom d'aquests pesats, sinó que n'hi ha molts, quan aquest primer àtom es trenca i surten aquests dos àtoms més petits, energia, els neutrons que surten d'aquesta reacció poden col·lisionar amb nous àtoms...
I creen deixant... més energia.
Exacte, i creen més neutrons, i aquí és on es genera aquesta reacció en cadena.
Que, de fet, a la pel·lícula plantegen, quan fan l'experiment, ells no tenen del tot clar... Creuen que no passarà. Creuen que no passarà. Però hi ha un dels científics que diu, compte, perquè això podria generar una cadena de reaccions
sense fi
que es carregui tot el planeta, o sigui que
a l'atmosfera, sí.
A l'atmosfera, o sigui
això,
que vagi...
això aquest plantejament que diu la això realment tenien aquest neguit, que hi ha un moment que el, bueno, almenys a la pel·lícula, sí, el militar, sí, li diu, bueno, a veure, no, vostè no em pot dir que hi ha un tant per cent de possibilitats.
De fet, li van a preguntar a l'Einstein i tot.
Sí.
A veure, aquí està molt clar que això succeeix quan tens aquest mateix element. Si tens urani o plutoni, aquesta reacció en cadena succeeix i funciona superbé. I de fet, la gran dificultat és controlar-la. Hi ha una cosa, no?, que és que hi ha l'entorn perquè això tingui la velocitat adequada, i la gran feina que tenen és aquesta, aconseguir l'urani enriquit, però, a més, sobretot, controlar aquesta reacció en cadena. El que a ells els acolloneix és, si s'arriba a una temperatura tan bèstia on això pot inclús no només fer reaccionar els àtoms d'urani, sinó àtoms de l'atmosfera, es podria començar a generar una reacció en cadena no només amb el combustible que tu tens a la bomba, sinó amb tot el que puguis tenir a l'atmosfera. I aleshores sí que realment es crearia aquesta reacció en cadena a nivell planetari, i aquí sí que l'hem liat partíssima. Què passa? A mi em sembla que està sobredimensionat això, la pel·lícula. És una... possibilitat, però em sembla que de seguida van haver-hi quatre científics que ràpidament van fer números i van veure que la temperatura i les energies a les que s'hauria d'arribar perquè això succeís, no s'hi arribaria. El que passa és que, bueno, a les pel·lícules ha d'haver-hi una mica de tensió, no? És com ara, quan tornem de l'estiu, tots expliquem dos o tres mojitos de més, no? Hem de ficar una mica de
però,
salsa.
Però, aleshores, aquesta primera explosió del Trinity, això ja va deixar una radioactivitat a la zona.
Sí, sí, clar, a veure...
Que això ho pinten com si, bueno, si es protegeixen amb unes ulleres, un dins del cotxe...
No, estan però... en un desert, de tota manera, clar, depèn de la magnitud de la bomba, això, com... I, però sí, sí, de fet, si us en recordeu, últimament les bombes, les proves ja no es fan, ara les fan a Mururoa...
No, exacte.
Ara ja les proves...
Sí, sí, fora.
Les fas lluny precisament per això. Pensa que en aquella època no sabien gaire, O sigui, les conseqüències, jo crec, de la part...
No en tenien
de l'explosió sí que les preveien, inclús jo crec que no havien arribat a preveure la quantitat de víctimes que va haver-hi a Hiroshima i Nagasaki, però el que crec que no contemplaven, tot i que més o menys tenia una idea, era totes les conseqüències futures a nivell d'enfermetats, de malformacions dels següents naixements i tota la part relacionada amb la radioactivitat.
Ara tornarem al professor Casals, però clar, durant la pel·lícula hi ha el paral·lelisme de si desenvolupen, es crea molta pressió per part fins i tot d'alguns sectors, d'uns senadors, de militars, de desenvolupar més la bomba d'hidrogen que la bomba de... que la bomba aquesta de...
Nuclear.
Quina diferència hi ha entre la d'hidrogen i la nuclear? És molt més perillosa o... Perillosa, evidentment ho són, però vull dir que ara és més mortífera la de l'hidrogen, que hi ha un moment que sembla que també ho tenen molt avançat, i hi ha alguns científics que volen apostar no per la nuclear, sinó per la de l'hidrogen?
Bueno, bombes d'hidrogen n'hi ha moltes, ara moltíssimes. Realment es van desenvolupar després i realment formen part de l'arsenal nuclear.
Però no se n'ha fet esclatar una de prova, em sembla, als Estats Units.
S'han fet test. La bomba d'hidrogen és el contrari del que he explicat, no? Hem parlat d'una cosa que és la fissió, que és agafar nuclis molt pesats, bombardejar-los i que es trenquin, i quan es trenquen alliberen energia, sí, i això es pot fer servir per generar electricitat o per matar moltíssima gent. Però, en canvi, si te'n vas als nuclis més lleugers de tots, que són els que tenen menys cosetes en el nucli, diguem, el nucli més lleuger que tenim és l'hidrogen, que només té un protó, no? I després hi ha l'heli, el liti... Aquests nuclis tan lleugers, no els pots bombardejar i trencar-los, no passa això que passa amb l'urani i amb el plutoni, però, en canvi, passa una cosa contrària, que és que si els agafes i els apropes molt, ells no volen estar junts, perquè es repeleixen les càrregues positives, però si aconsegueixes fer que es fusionin, que s'ajuntin, es converteixen de dos elements lleugers a un element més pesat, perquè passes de, per exemple, dos elements que tenen només cada un únic protó, els juntes i, per tant, passes a un element que té dos protons, o sigui, dos hidrògens, els converteixes en un heli, però això també allibera energia. O sigui, resulta que els elements molt grans, quan els trenques, alliberes energia, i, en canvi, els elements molt petits, quan els ajuntes, alliberen energia.
I més energia que l'altre.
Sí. Què passa? Que això... nosaltres no ho sabem fer de manera controlada. Això és el somni de la humanitat, perquè aquest tipus de reacció nuclear que es diu, en lloc de fissió, es diu fusió, en lloc de fissionar, que és trencar àtoms pesats, el que fem és fusionar àtoms molt lleugers, vale? Això és el que fa el Sol. El Sol és un reactor de fusió, agafa hidrogen i el pressiona fins que forma heli, després liti, no? Això és el que fa el Sol i és una font d'energia extremadament eficient, és una font d'energia que no és contaminant, l'hidrogen el tenim per tot arreu, per tant, nosaltres somiem en aconseguir fer reactors de fusió aquí i, de fet, hi ha projectes, hi ha un projecte que es diu ITER a nivell europeu, a Xina, als Estats Units, fa molts anys que s'està intentant desenvolupar això. El dia que siguem capaços de tenir reactors nuclears de fusió, tindrem una font gairebé il·limitada i molt neta d'energia i canviarà totalment al món. Què passa? Que ja li diuen al tio que proposa això, li diuen, però això no ho sabem fer, nosaltres. I diu, ja, però és que la gràcia de la bomba és que això no s'ha de controlar. La dificultat nostra per la qual no sabem fer aquests reactors és perquè no sabem controlar aquesta energia, però la gràcia d'una bomba és que sí. Per tant, el que fan és precisament això, és amb una petita reacció de fissió, de les de trencar els àtoms pesats, aconsegueixen generar la reacció de fusió. És una mica liat això, eh? Però bueno, bàsicament al final és, tu fas com un petit sol allà dintre, descontrolat, no? Amb hidrogen, i això també és molt explosiu. I com tu deies, la gràcia que té és que el nivell d'energia, de potència, diguem, d'aquesta bomba, és de l'ordre de 1000 vegades més gran. Per tant, és un tipus de bomba, des del punt de vista del que vulgui destruir, doncs és també molt interessant.
A veure, professor Casals, Oppenheimer, vostè creu que podia haver, després de la situació que m'ha explicat, Alemanya ja perd la cursa de la bomba, hi ha un moment que Alemanya perd la guerra ja no, i la bomba encara s'està desenvolupant, ell podria haver, si s'hagués imposat, aturar aquell desenvolupament, o això ja era... O ell també ja li anava bé, o quina... Perquè, clar, en la pel·lícula queda una mica el paper d'Oppenheimer una mica difuminat, no? De dir, no sabem si està a favor o en contra, si vol acabar aconseguint la bomba com a científic.
A veure, jo ara diré una cosa que potser Sureda no li agradarà massa, eh? Però de vegades els científics fan el paper del tonto útil. Diguéssim, clar, és a dir, un cop, i això a la pel·lícula hi posen en boca d'Oppenheimer un parell de cops, és a dir, que nosaltres haguem fet la bomba no vol dir que siguem els amos de la bomba.
Exacte.
Llavors, clarament arriba un moment a partir del 44 en què Oppenheimer, que ja comença a tenir problemes perquè els militars estan dient compte perquè hi ha filtracions d'informació, i per tant hi ha un episodi que s'explica a la pel·lícula, però s'explica molt malament, que és el de l'amic aquell, el Chevalier,
sí,
que, clar, quan Oppenheimer el comencen a apretar, dient, escolti, aquí això s'ha de controlar millor, perquè aquí... Ell, que es veu allò a venir, que anirà contra ell, comença a deixar anar noms. Un és el Chevalier.
Això del Chevalier, hauríem d'explicar per la gent que no ha vist la pel·lícula, no? Que és un professor universitari.
Exacte. Comunista.
Comunista, és molt amic, és molt amic d'Oppenheimer, i un dia el Chevalier aquest, que té contactes amb els comunistes i contactes amb els soviètics, li deixa anar que si mai vol compartir que hi ha gent de la Unió Soviètica que està interessada en aquesta informació, en què s'està fent amb tota aquesta bomba, i que si mai vol passar informació, clar, que ho faci. I ell, a Oppenheimer, ja li diu de seguida, això seria traïció, això no es pot fer, però clar, ja sap que estan interessats els soviètics.
Sí, i llavors quan hi ha aquella famosa reunió amb el cap de seguretat, tal, clar, Oppenheimer... que això és el que la pel·lícula no s'explica bé, perquè la reunió no va anar així. És a dir, la reunió va ser, escolti, vostè aquí té un coladero posat i una, dos, o fem una purga o el primer a caure és vostè. I llavors el tio dona el nom de Chevalier, dona el nom d'uns quants més, que és una cosa que després, quan es fa la caça de bruixes i allò del 54, etc., hi ha una part dels científics nord-americans d'esquerres que no... no donen suport a Oppenheimer, perquè diuen, bueno, sí, molt bé, però tu et vas escapar allò condemnant algú dels teus.
Clar, i s'havia xivat.
Clar. Per tant, per això dic que clar, com en totes les pel·lícules, no? El bo, que sigui una mica dolent, però tampoc massa dolent, perquè si no...
Ara que hem fet aquest salt, ho dic per lligar-ho, perquè els oients no es perdin, és a dir, després arribem al 54, on hi ha aquesta operació on es persegueix aquesta persecució de... es persegueixen els comunistes. I aleshores amb ell, com deia vostè, se li gira la truita. És allò que deia vostè. Primer, el comunisme o el que era el socialisme es veia d'una manera als Estats Units i de cop i volta això es gira. Per què? Per situar els oients, com és que es passa d'un extrem on el socialisme es veia, bueno, fins a un cert punt es tolerava, a fer una persecució a tot el que és, allò que en diuen, aquell règim de persecució del comunisme, fins a arribar, per exemple, a obrir causes amb Oppenheimer, perquè també havia tingut relació, entre d'altres, amb els republicans aquí a Espanya.
Bàsicament sobre una confrontació ideològica en base a una confrontació territorial. És a dir, quan se n'adonen, els soviètics han menjat mitja Europa. Clar. I no només han menjat mitja Europa, és a dir, poc temps després hi ha una revolució comunista a la Xina, altres països d'Àsia, és a dir, els moviments anticolonials africans i asiàtics adopten polítiques d'esquerres, i per tant, el que es fa des del punt de vista dels Estats Units i d'Occident, però bàsicament dels Estats Units, és dir, bé, estem en una guerra que és una guerra, diguem-ho així, militar, el cas més clar és Corea, no? la guerra de Corea, però també ideològica. I per tant, dins d'aquesta guerra ideològica, el primer que hem de fer és, un, controlar dins de casa, i això és la cacera de bruixes. Dos, controlar el pati del darrere, que és Amèrica Llatina. I als anys 50 veurem un munt de cops d'estat a tota Amèrica Llatina, cada cop que s'intenta crear un règim mínimament progressista. I per tant, clar...
I aquí neix el macartisme, per entendre.
Clar, i aquí neix el macartisme.
Que és on Oppenheimer també s'ha assenyalat com a...
Sí, però... És a dir, la causa real del procés del 54 no és les simpaties del passat d'Oppenheimer. Això s'utilitza com a excusa. La causa real són les discrepàncies d'Oppenheimer amb la política nuclear dels Estats Units. I, per tant, el que fan, que és la figura que fa de dolent, i que tampoc és tan dolent, el Lewis Strauss...
Sí, el senador.
Sí, que és el que havia de ser el secretari de Comerç...
El que primer el promociona i li dona suport, i després el vol fer fora.
Exacte. Quan en el 49 es fa la primera prova soviètica d'arma nuclear, clar, és quan queda clar per una part important, no només... Clar, els militars diuen, nosaltres ja ho dèiem, però els polítics diuen, ah, doncs serà veritat que ara entrem en una cursa, no?, en la qual el que hem d'assegurar-nos és que nosaltres sempre estiguem davant. I llavors Oppenheimer, com altres científics que han participat de la bomba, diu no, nosaltres ja amb això no juguem, etc. I Oppenheimer el col·loquen en un òrgan, el control d'energia atòmic, la coordinadora d'energia atòmica, que el comitè, que el que ha de fer és desenvolupar no només l'energia nuclear amb finalitats militars, sinó amb finalitats pacífiques. I llavors, com ell, Oppenheimer és un clau opositor a la cursa d'armaments, el que fan és el neutralitzen políticament, que li retiren el nivell de seguretat que li permetia accedir a secrets oficials i després el fan fora de la CIA. Això és el que passa. Que s'utilitza, que és que vostè tenia amics comunistes, etc. Sí, però amb Oppenheimer el debat no és si era comunista o no, el debat és, el volem treure d'enmig...
I canvia d'opinió respecte a això, potser perquè veu les conseqüències, que això almenys del que van ser les bombes a Hiroshima i Nagasaki?
Jo és que no tinc clar que canviï d'opinió en cap moment. És a dir, jo crec que...
Bueno, ell dona la sensació
a
que
la
després...
Película...
Bueno, a la pel·lícula i en el llibre sembla que quedés trasbalsat del que va arribar a veure de les conseqüències de la bomba.
Sí, però ell no arriba a dir mai que es penedeix d'haver participat en el projecte.
Això també és veritat.
Llavors, jo torno a dir, és que...
No va demanar mai perdó?
Que jo sàpiga, no.
No,
A mi em sembla que ell, des del primer moment, per això sí que té reserves en que realment aquestes bombes es facin servir, no? Tu ho has comentat abans, ell té una postura que a mi em sembla molt interessant, que és l'hem de desenvolupar primer, però després no cal que la tirem perquè la bomba en si mateix com a símbol ja és suficient.
Era com una arma de dissuasió, no? És a dir, tenim això tan
clar,
potent...
És que hi va haver un debat sobre què fer amb la bomba un cop la tinguéssim. I llavors hi havia tres posicions. Una, que era de dir, bueno, la tenim, i que sàpien que la tenim...
Que és el que està passant ara, de fet, ara tots saben els països que la tenen,
clar.
Tu dius,
clar,
con este no me meto, i ja
però
està.
Però llavors, el problema que deien alguns és, bueno, molt bé, i si no s'ho creuen que la tenim? Que és allò dels científics alemanys que diuen, no, pot ser que la tinguin, no? Per tant, si la tenim, l'han de veure funcionant i que sigui una vegada, perquè sàpien que efectivament la tenim. Però clar, si la fem servir només una vegada, pensaran que només tenim una. Clar, aquest és una part del debat. Clar, és que...
I per
és
això
és,
van
és que és molt retorçat, això.
Que sí, la raó per la que tiren dos és aquesta, és per demostrar que no només n'han pogut fer una, sinó que poden repetir.
Però ells no haurien pogut dir, hem fet aquesta prova, al desert.
No, espera, de per què la llencen...
Hi havia una segona posició que era dir, bueno, molt bé, la tenim, l'hem de fer servir, però fem-la servir en un lloc
on no faci mal.
Clar. No només on no faci mal, sinó a més avisant que la tirarem. I aquí es va dir, home, primer, si la llancem en un lloc on no faci mal, com podem provar la seva capacitat destructiva? I dos, si a més avisant on la llançarem, qui ens diu que no ens col·locaran a tots els presoners militars americans que tenen en el lloc on llançarem la bomba? I a sobre matarem els nostres. Per tant, no podem dir-ho. I al final, clar, són d'aquells dilemes maleïts, no?, en el qual t'acaben convencent de que l'única cosa que pots fer és la que s'acaba fent. I aquí els científics, hi ha alguns, perquè els que estaven al projecte de Manhattan, els que estaven als laboratoris, no tots participaven d'aquestes discussions. Aquí estem parlant de l'elit, que eren els que sabien exactament què és el que s'acabaria fent. La major part ho saben després.
De fet, a la pel·lícula es parla de la compartimentar la informació. Clar.
Això és més per l'espionatge.
Ara que estem ja en la decisió de llançar la bomba, que llença aquest llançament, per què? O sigui, la manera de triar també...
Les ciutats.
Jo no sé si això és així, si va anar així o no, professor Casals, Hiroshima i Nagasaki, perquè una mica voleo, una mica...
Sí, perquè en ciutats grans. Clar, el govern nord-americà té un informe diversos informes, de l'exèrcit nord-americà que el que explica què costarà guanyar la guerra sense les bombes. Llavors hi havia dues posicions. Una que deia, no, el pas que anem illa a illa ens hi podem passar 10 anys i això costarà un munt de diners i de morts, etc. Hi havia altres informes que deien, no, el Japó té la seva capacitat productiva, ja està arribant al límit, per tant no podrà aguantar la guerra massa temps, però el problema és a qui fas cas.
És que clar,
ara la gent que ens escolta que es
clar, la pel·lícula venen a dir que el Japó estava ja en una situació de poder aguantar amb pocs anys aquella guerra i que no calia llançar la bomba, clar, que era és una dels punts de vista. Per això dic que la pel·lícula tampoc queda molt clar aquest posicionament que vostè ens està explicant, que ens obre una mica més, i Oppenheimer és dels que li sembla bé que la llencin i és més, una de les coses que impacten, que jo crec que és el desconeixement del que és la mortalitat, el que genera aquesta bomba, és la gran celebració que es fa a Los Alamos com si s'hagués guanyat un campionat del món, no?
Que de fet a mi em sembla una escena brillant aquesta, no? Quan arriba Oppenheimer, tothom està aplaudint-lo i ell fa un petit discurs allà i... Bueno, no sé si se'n recordem.
Sí,
li creuen els cables i comença a veure... Que, de fet, no hem parlat gaire de la peli, però independentment del personatge i de tota la història, a mi la peli en si em sembla, a nivell visual, a nivell musical, a nivell de les diferents trames, com les van barrejant, Nolan en estat pur. M'ha agradat molt.
Professor Casals, hi ha una reunió Oppenheimer-Harry Truman, no sé quina autenticitat té aquesta reunió, però el president nord-americà queda molt malament. No sé si era així aquest home... De, fins i tot quan com... marxa Oppenheimer diu que se l'emportin, que és un ploramiques i que no li tornin
que no li tornin a portar més
perquè ell defensa que hem entrat en una nova era i que el que s'ha de fer és parlar amb els russos de que a partir d'aquell moment els dos països han de tenir coneixement del que és l'energia atòmica i del poder que té de destrucció de l'energia atòmica, i Truman li diu que els russos és impossible que la puguin fer aquesta bomba.
Pel que jo sé, l'escena de la pel·lícula és bastant literal en relació al que va passar.
És a dir, és molt fort, eh?
Sí, aquesta entrevista es va donar, Truman li va dir això literalment a Oppenheimer, i li va fer la pregunta, quan creu vostè que tindran els soviètics la bomba atòmica? I ell diu, no ho sé què, diu, mai.
Per tant, olé.
Ja està.
Sí.
I l'única cosa que sembla ser que no va dir exactament així és quan Oppenheimer marxa, la pel·lícula diuen això, a mi no em torneu a portar mai més aquest ploramiques.
Sí.
Sembla ser que el que va dir realment, a mi no em torneu a portar mai més aquest malparit.
Ah, ep. Home, tampoc no millora gaire,
això, eh? Sí. Bueno, però canvia molt, eh?
Sí, és diferent.
És perquè, clar, el Truman, es veu que el que li va irritar a Oppenheimer és el poc entusiasme que va demostrar per la continuació. Clar, aquella reunió era per dir-li a Oppenheimer, bueno, molt bé, i ara...
Fem-ne més.
Som-hi, no? Ara ja,
clar. A lo loco.
Amb la d'hidrogen.
I l'altre li comença a plantejar dilemes i no sé què, i l'altre...
Un matabali.
Aquest tio no...
Bueno, perquè ell, ell li diu, la conversa, que si és literal, clar, Oppenheimer li diu la sensació que té després d'haver creat la bomba atòmica, però el Truman li diu, bueno, però a veure, que qui l'ha llançat sóc jo, eh?
Sí.
Que tinc les mans tacades de sac, sóc jo, no vostè. Que em digui, vingui aquí ara amb rotllos... Sí,
clar.
Que clar, vaig pensar, hosti, un personatge més sinistre, aquest Truman. Jo volia preguntar-li, abans que acabem, al professor Sureda, sobre una especialitat, o si més no, la gran especialitat d'Oppenheimer, que no queda molt reflectida a la pel·lícula, que són els forats negres.
Bueno, ell en aquell moment el que està estudiant és què passa quan les estrelles moren, que és una cosa que ara tenim molt clar que succeeix, succeeixen moltes coses diferents, però en aquell moment doncs, no estava tan clar. I per tant, sí, estava estudiant, que de fet, curiosament, està relacionat amb el que hem parlat fa una estona, que és tota aquesta idea de la fusió d'àtoms dintre d'una estrella, no? I sí, ell estava... Hi havia aquesta idea de les estrelles, al final, tenen dos forces que fan... que s'equilibren, que per un costat és tota aquesta energia que es desprèn dintre de l'estrella per les reaccions aquestes de fusió, i com que hi ha molta massa, la gravetat el que fa és tirar cap a dintre, i l'energia aquesta tira cap a fora, no? Hi ha un equilibri. Quan es consumeix el combustible, quan s'acaba l'hidrogen, quan s'acaba el que està cremant, doncs això aleshores s'apaga d'alguna manera i aleshores no se sabia ben bé què passava en aquella època. Ara se sap que això es comprimeix, la densitat augmenta, hi ha explosions, no sé si us sona una supernova, per exemple, sí, que és una de les coses que succeeix, es pot arribar convertint una estrella de neutrons en un forat negre, depenent una mica de la massa. És apassionant. I, a més, lo interessant d'això, que això és per obrir un altre horitzó, però és que la conclusió de que a les estrelles hi hagin aquestes reaccions des d'àtoms molt petits que es van juntant i van fent àtoms més grans i després les grans explosions de les supernoves, és que en realitat tots els àtoms que ens formen a nosaltres, que formen el micròfon, que formen els nostres ossos, que formen els nostres ulls, han sigut realment cuinats dintre d'estrelles. O sigui, realment tots, cada un dels àtoms que estan en el nostre cos, que estan en l'aigua que estem bevent, que estan en aquest estudi, han sigut creats dintre d'estrelles, ja sigui per aquestes reaccions de fusió o ja sigui en les explosions
això
de les supernoves.
Eh?
No, això és allò de la combustió, no, és la combustió espontània. Hi ha gent que en sec se'n sent i dius...
com estrella.
És una estrella.
Bueno, no, però heu sentit parlar que són pols d'estrella?
Sí. Sí.
Doncs bàsicament
però això has de venir un altre dia a explicar-nos-ho sí, bé, això és perquè és com... que no t'entra al cap.
No, però en realitat és fàcil d'entendre, eh? Sí, és com si...
Bueno,
com
aleshores,
si...
perdona, ara ja estem fora de temps, eh? Però aleshores, si som estrelles, els que tenim una salut així que va...
De nyigui-nyogui,
és que l'estrella era de nyigui-nyogui.
És que...
Com pot ser que hi ha gent...
I estàs amb sensació de forat negre.
No, és que hi ha gent que és de ferro colat, no els hi passa mai res. Hòstia, n'hi ha d'altres que ho enganxem tot. O sigui, bufetada que s'escapa. I això vol dir que ve de l'estrella també, que tenia un punt de...
De fet, més o menys, tot està creat en les mateixes estrelles.
Ah, no, dic per què.
Per tant, això del professor Stephen Hawking, aquest, sort que va fer la feina aquesta altra. Ho va agafar tot de l'Oppenheimer.
Bueno, molta gent estava investigant això en aquell moment i aleshores, efectivament, de l'estela de tota aquesta gent que estudiava mort estel·lar, doncs surten totes les teories de forats negres que segueixen sent controvertides, eh? El forat negre ben bé no se sap.
No se sap ben bé.
Sí, se sap que existeixen, els sabem detectar, inclús hem sigut capaços de fer les primeres fotografies, diguem, al perímetre exterior del forat negre, però realment la física, de fet, el forat negre té una cosa molt xula, que és que la física xula. Allà es trenca. No? Les dues teories que tenim que ens expliquen com és l'univers, que és la relativitat i la quàntica, que en general cada un està a la seva bola, just en el límit del forat negre es troben i no s'estimen gens. Aleshores, ja... allà la cosa no encaixa. Per tant, el forat negre ara mateix és un dels grans problemes en positiu que tenim a la física.
És un negró que no en sortirem.
És una negró.
Bueno, escolteu, si us ha interessat la conversa...
Recomanem la pel·lícula.
Recomanem molt la pel·lícula. El llibre, que jo ja, després de la pel·lícula m'he comprat el llibre, ara, el llibre és dens.
Totxo, sí.
El llibre és Prometeo Americano, sí, el llibre del que parles, Prometeo Americano, escrit el 2005, per Kai Bird i Martin Sherwin.
Que, per cert, me'l vaig anar a una llibreria, una llibreria de referència a Barcelona, sí, i els hi vaig dir Oppenheimer, i es pensaven que era un còmic.
Ai, no, ai, ai. És...
Potser n'hi ha un còmic.
Hi ha gent que està a les llibreries que tancarà un... Tu vols la secció de còmics, ho trobaràs, Oppenheimer.
Jesús.
Dic, em sembla que vas una mica desencaminada. Però bueno, és normal, és l'estiu, és una anècdota. Així ens va tot. Professor Casals, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta... Que, per cert, jo, avui, una de les coses que he aclarit, a banda de totes les explicacions, com sempre, magnífiques del professor Casals...
Que Truman
professor...
era un...
No, és la diferència entre fissió i fusió, que jo pensava que era el mateix. Imagina si estic...
Una I i una U que ballava,
no, però... No, però és més, sí, i avui m'ha quedat clar el que és la fissió.
La fissió separa i la fusió,
i la fusió ajunta.
Exacte. Fissió ho sabem fer i és una mica caca, i perquè contamina
i
molt.
Fusió és...
I fusió seria la...
És la,
seria
la rebomba.
No, però no hi ha manera de controlar-ho, eh?
És com el viatge a mar, sempre està a 30 anys. Sempre està... D'aquí 30 anys...
Ho tindrem. D'aquí 30 anys ho tindrem. Professors, moltíssimes gràcies als dos. Res, 3 minuts i tornem. Fins ara.
Versió RAC 1.
Coses que pots fer si et toquen els 2 milions a la grossa de la Diada. Seny, rauxa, endavant.
Gasta-t'ho tot en una festa.
Deixa-ho sota del matalàs.
Compra't un descapotable.
Revisa frens, pneumàtics i ja està.
Porta dinar a la família. Cap...